El matí de Catalunya Ràdio, avui des de l'espai Joan Fuster.
No tinc altra autoritat que aquesta, la d'haver-me apassionat fins a l'obsessió per la vida i el destí del meu poble. Potser l'única passió noble que reconec en mi. Joan Fuster.
No tinc altra autoritat que aquesta, haver-me apassionat fins a l'obsessió per la vida i el destí del meu poble, però apassionadament també va escriure moltes altres coses i va pensar moltes altres coses. Qui era Joan Fuster? La seva talla intel·lectual és tan gran que la seva presència social, diguem que no li fa justícia. I per això nosaltres avui us hi aproparem d'una manera simple. Els que ens esteu escoltant i que penseu, ui, ara ens clavaran un rotllo... No, estigueu tranquils, relaxeu-vos. A part, sentireu espencat d'aquí una estona en directe, que això sempre és un revulsiu. Ens acompanya la Carme Gregori. Ella és professora de literatura catalana contemporània a la Universitat de Barcelona. Ella és experta en l'obra de Fuster i és autora d'un llibre que qualsevol que li interessin els aforismes de Fuster li ha d'interessar molt. Anotacions al marge, els aforismes de Joan Fuster. Bon dia, Carme Gregori, Sol de Vila, com estàs?
Hola, molt bon dia, encantada de ser aquí amb vosaltres.
Moltíssimes gràcies. Deia que a tothom li pot interessar perquè hi ha vegades, jo aquesta nit he enviat un missatge a una cosa dient aquest aforisme no l'entenc, no? I moltes vegades passa que algun aforisme de Joan Fuster dius, aquí al darrere què vol dir, no? Viure és trair, n'hi ha un que és viure és trair. Què ens volia dir amb això, no? Per exemple, no?
La vida és una successió contínua de traïcions. Ens traïm a nosaltres mateixos a cada moment. Però si no, no evolucionaríem. Mm. Jo crec que la clau d'aquest aforisme va en aquesta línia. Assumir la traïció com una part de la nostra evolució.
Carme Gregori, acompanyada d'Antoni Furió, responsable de l'edició de les obres completes de Joan Fuster, que es diu de pressa, però la correspondència de Joan Fuster i les obres completes de Joan Fuster és un material ingent, perquè ell deia morir és deixar d'escriure, perquè va escriure una borrada de coses al llarg de la seva vida. És catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València. Antoni Furió, bon dia.
Bon dia.
Perquè tenim una obra. Quants volums de correspondència de Joan Fuster tenim?
La correspondència ni tan sols és imaginable quan pararem.
Oi que no?
No.
Perquè hi ha 14 volums ja?
Hi ha publicats uns 14 volums i hi ha en curs de publicació unes 5 més, però la cosa no acabarà en 20, ho asseguro.
No acabarà en 20.
No.
I afortunadament comenceu a tenir una part digitalitzada, no?, de la correspondència.
Sí, des del principi tota la correspondència.
I l'obra assagística està tota ja editada, no?
L'obra assagística d'assaig literari, perquè en Fuster és molt difícil separar l'assaig, quan fa recerca històrica, també, o quan fa crítica literària, també és assaig.
Clar.
I justament això, els estudis, diguem, d'història literària, de crítica literària, són els dos pròxims volums de l'obra completa que esperem, si Edicions 62 i el Nostre Senyor volen, apareixeran enguany.
Salvador Ortell, ja li heu sentit la veu quan parlàvem de Criatura Dolcíssima, és expert, no només és el director d'aquest espai, Joan Fuster, sinó que a més és expert en la seva poesia. La poesia que el va dominar a la primera etapa de la seva vida, però cap al final va escriure menys poesia, oi?
No, poesia, jo crec que arriba un moment en el que ell veu que hi ha un país per fer, hi ha molts buits a molts nivells, a nivell assagístic, a nivell narratiu, a nivell de pensament, i en certa manera sacrifica la seva vena poètica, anem a dir-ho així, i fins a cert punt literària també, pel compromís amb el seu país. Tot i això, el que naix poeta, jo crec que mor poeta. I de manera escadussera, de manera esporàdica i ocasional, seguia fent alguns poemes, hem trobat poemes inèdits que tenim d'ell, i a més feia alguns divertimentos o petites bromes als amics, als quals es dedicava epístoles en vers, o és a dir... Ell dia que quan estava de mala llet, a estones escrivia poesia.
Sí, quan tenia mala lluna, aleshores refugiava la
probablement, poesia. Probablement.
La Maria Isona, ens fa molta il·lusió que sigui en aquesta taula, perquè hi ha tota una generació de gent que segurament va viure al costat de Fuster, en aquests carrers de Sueca, i no era ben bé conscient de qui tenien al costat. La Maria Isona és, d'alguna manera, el paradigma d'aquesta joventut que va descobrir després a Joan Fuster i que el va voler reconstruir, reconstruint Fuster. Maria Isona, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Perquè la teva història és d'alguna manera aquesta història, no? Tu vas viure l'autoodi a la cultura catalana.
Sí, perquè tu vivies al poble del Fuster, però no sabies ben bé qui era, sabies que existia un escriptor al poble que es deia Fuster, però jo m'he criat a una escola que estudiàvem en València. Aleshores jo mai m'havia sentit ni perseguida ni res, he estudiat en València des que sóc una cria. Però després me vaig anar a l'institut Joan Fuster, em vaig enxogassar el primer any i els pares em van enviar a un Guantánamo de l'Opus.
Atenció, atenció, que la Maria Isona comença a dibuixar un panorama. A veure, et vas enjugassar, el concepte enjugassar a l'Institut Joan Fuster vol dir que et vas despistar.
Vaig tornar loca, m'ho faci molt bé ja.
Molt bé, tu vas passar molt bé i la rèplica va ser que
Sí, hi ha un Guantánamo de l'Opus a prop de les Torres de Serrans. Que vaig a dir, o gran associació, col·legio, no porteu els vostres fills.
Tu vas passar una mica malament, diguéssim.
Sí, perquè arribes allí i tots parlaven castellà i jo parlava valencià, sempre contestava tot en valencià. I al principi jo es feia molta gràcia perquè et veuen com una xiqueta d'aquestes de Carteller de Falla i de lo Ratpenat. Ai, mira que bonica la xiqueta de la barraqueta.
I et van fer sentir malament.
No, ahir no? En tenien cert respecte quan pensaven que jo era així. El cas és que, parlant, quan ells comencen amb el seu secessionisme lingüístic, defensant-lo des del castellà, i tu t'has educat a sueca, sabent que el castellà, el català i el valencià són el mateix, aleshores, ixe dia que a tu se't passa pel cap dir el català i el valencià són el mateix, què dices? Aleshores ja va ser, oye, tu no seràs com ese hijo de puta de Joan Fuster. Yeah. I aleshores jo aquest cap de setmana vaig anar corrents a comprar llibres de Joan Fuster.
I aquí estàs. I què és Reconstruint Fuster? És
Reconstruint Fuster és precisament això, un col·lectiu de gent que sentíem molta curiositat, que havíem llegit Fuster perquè llegeixes el nosaltres els valencians i això el soluciona la papeleta, no? El situa. Sí. I ja dius, jo sóc açò i m'he d'enfrontar al món o he d'interactuar al món, amb el món que m'envolta, pues, com una valenciana, una catalana del sud, i ja està, i no passa res, i t'ho paga i ja tens la resposta a tot. Després agafes llibres com Diccionari per a ociosos i descobreixes que no només et pots passar l'estiu llegint novel·la, que altres lectures són apassionants, no és que estiga tirant ara per terra la novel·la, que ne llegeix molta. Però no l'havíem conegut en persona i aleshores farem el col·lectiu i començarem a convidar a gent que l'havia conegut, que ens parlarà d'eixe Fuster pròxim, que per altra banda sempre havíem escoltat mal parlar.
Ja, aquesta és una qüestió. Antoni Furiós sí que va conèixer Joan Fuster. Tu, Carme, també.
Vam coincidir en el departament.
Tu, Francesc, no el vas conèixer, oi que no? La Carme sí, vau coincidir al departament i ell et va ser professor teu en alguna etapa?
En el primer curs de doctora que va impartir a la universitat.
Ara, això em sonava, oi que sí? I sí, després sí. Vau ser companys
sí.
Al departament. Durant bastant...
Des del 83 que ell va entrar, no, el 83 jo encara no era professor al departament, des del 85 fins a la seva mort.
I aquesta sensació que ara descrivia la Maria d'empestat que per alguns tenia Joan Fuster, a la universitat no la vivia així, Joan Fuster.
En la universitat era un mite.
Era mite.
Era un mite vivent.
Sí? Antoni Furió? Era un mite?
Sí, i... Jo diria que abans que en la de filologia, en la d'història.
Això és una antiga baralla que tenim els historiadors i estilòlegs.
Alerta, que tindrem aquí el típic sidral acadèmic.
No serà per això, però Fuster, als anys 60, a la Universitat de València coincideix una plèiade d'historiadors del Principat. Joan Reglà, Miquel Dols, Miquel Tarradell, més tard Emili Giralt, Josep Fontana, Ernest Lluch, i el contacte local, el contacte a València és Joan Fuster. En uns moments que s'està sortint del franquisme, el 59 del franquisme,
sí.
Més dur de la postguerra, no? En un moment de grans esperances, com són els anys 60, que es pensa que allò de la de la democràcia arribarà aviat, i també de renovació dels estudis històrics a la Universitat de València. Fuster juga un paper molt, molt important en la formació d'aquelles generacions, d'aquelles jornades d'universitaris, que després han estat Raimon, Eliseu Climent, Joan Francesc Mira, en fi, tota aquella gent, tots aquells estudiants que s'aplegaren a la Universitat de València a finals dels anys 50 i començaments dels 60.
I ell, en aquesta casa, i suposo que a través de tots aquests espais i la universitat, va començar a confiar en aquests Eliseus Climents i en totes aquestes persones que al final van començar a armar culturalment, entre cometes, el que en aquell moment encara era la resistència cultural, no? Si és que l'hem superat.
Efectivament. Segurament després ens preguntaràs quin és el millor llibre de Joan Fuster. Jo no diré que sigui el millor, però...
A mi no m'agrada fer aquestes preguntes perquè sempre, sempre, sí, invariablement, la resposta és no es pot triar un sol llibre de Joan Fuster.
Sí, jo...
O de qualsevol altre autor, eh?
Jo tampoc el triaré, però diré que el llibre que cal llegir és Nosaltres, els valencians. No és el millor, però és el llibre que cal llegir, perquè és un llibre molt important per a entendre la relació entre Fuster i el país.
Però, en canvi, si jo hagués dedicat tota la taula aquesta que estem fent ara a parlar de Nosaltres, els valencians, em talleu el coll.
Segur.
Val, perfecte.
Segur.
És a dir, que Nosaltres, els valencians, és obra cabdal per entendre l'evolució de Fuster i el que revoluciona Fuster en el pensament, com deia la Marina, la Maria, la presa de consciència... Però és molt més que això.
Jo el que volia dir és que Nosaltres, els valencians, d'alguna manera, part d'un homenatge a Jaume Vicens Vives.
Sí.
Perquè la notícia de Catalunya havia de dir-se Nosaltres, els catalans.
Nosaltres, els catalans.
I Joan Fuster reprèn el títol adequat al cas valencià. L'important és la gran diferència entre els dos llibres i, sobretot, a qui van destinats els dos llibres. El llibre de Vicens Vives va destinat els que després, els que ell pensa ja dic que era imminent la transició democràtica, els que ell pensa que van ser els capitans de la indústria i la política. Jordi Pujol i Convergència, i Narcís Serra, Pasqual Maragall, tot el que ha estat el mainstream de la cultura política catalana procedeix de Jaume Vicens Vives. En el cas del País Valencià no hi havia aquells capitans ni de la política ni de la indústria. I els destinataris de Nosaltres, els valencians, són els universitaris. Són els joves estudiants universitaris que s'estan formant, que seran els futurs líders de la transició, s'estan formant en els anys 60.
A Francesc Cortells, per exemple, com descobreix Joan Fuster? A través de Nosaltres, els valencians, a través de la poesia, perquè la Maria ha quedat claríssim. Ella va llegir Nosaltres, els valencians, i va dir «Tate, aquest home m'ha dit qui sóc». Però en el cas de Francesc Cortells...
Jo crec que el descobreix quan necessita un model per escriure. Més que llegir-lo, vull dir, el llis, però sobretot per a copiar-lo. I durant un temps comença a escriure prosa com ell. Perquè un dels problemes que teníem és que no teníem un pensador que parlara de qualsevol cosa i amb una prosa amena i àgil. Jo sempre, quan em pregunten que si et quedes amb el Joan Fuster referent cívic o amb el Joan Fuster escriptor, crec que això és una dicotomia reduccionista que no té cap sentit. Perquè les idees que Joan Fuster exposa, sense la manera com les exposa, sense el seu estil, no haver encalat com han calat. Per tant, el meu acostament a Joan Fuster és que em doni compte que es pot ser actual, estar connectat a la modernitat, a Europa, en el cas de Fuster, que és un dels punts que més li importa des que és ben jove, i fer-ho amb la teua llengua. I això és el meu punt de connexió amb Joan Fuster.
Carme Gregori, això que dius és interessant perquè una de les coses que te n'adones llegint el diccionari per ociosos o més discordances, o ara ens has portat el bestiari, que és un inèdit de Joan Fuster, que són una altra vegada aforismes, no? Mm-hmm. És que et fa pensar dues vegades tot i et fa replantejar un munt de coses, no?
És que aquesta és la vigència de...
Que no parles només de si València o Països Catalans o no, sinó que parla de qualsevol cosa, no? De la cultura o de la indignació, té una dissertació sobre l'escepticisme que no té desperdici.
No, efectivament, Mònica, la vigència de Fuster jo crec que està que sempre parla d'un sol tema, que és la condició humana. Per això es manté vigent. L'anècdota no importa. L'anècdota pot ser molt de la immediatesa del context. Pot ser una cosa que hem oblidat, que ja no té més relleu. Però Fuster la porta sempre a una reflexió crítica sobre la condició humana. El mateix nosaltres els valencians, l'error ha estat que s'ha llegit massa sovint com a doctrina.
Sí.
I ell se'n lamentava. Diu, és que m'han fallat els contradictors, però també li van fallar fins i tot els adeptes, que el van llegir com ell no l'havia escrit.
O sigui, hi ha fusterians més que ell mateix.
Ui, i tant. Ell volia... és molt bonica l'expressió, perquè la intenció declarada era despertar de la seva perenne somnolència digestiva els valencians. I, és a dir, fer-los pensar, reflexionar sobre la pròpia identitat, però reflexionar, no acatar una doctrina de manera absolutament no racional.
Perquè ell era zero dogmàtic en aquest sentit.
Era l'antidogmatisme fet intel·lectual.
Aquesta és una de les claus del seu pensament, no? Perquè no escriu allò. Sempre, al final, sempre et deixa el dubte. Tal, però no, o el que sigui, sempre fa que tu entris precisament en les seves pròpies contradiccions. Suposo que per això l'aforisme que més fortuna ha fet és en les meves contradiccions, les meves esperances, no?
Sí, perquè ell utilitza la provocació com un estímul per a la reflexió del lector. Ell vol persuadir, però vol persuadir a través de la provocació, de l'enlluernament, del convenciment, de projectar una imatge d'intel·lectual racional, però, òbviament, el que vol és compartir amb el lector i portar-lo al seu terreny, però sempre a través de fer-lo pensar.
I novel·la zero,
No, ell va intentar escriure una novel·la.
Però no, Antoni Furió, el tema novel·la, el tema ficció, no l'apassionava.
Ho intentar. En la correspondència amb un amic, sí, diu que està fent provatures, una novel·la a l'estil, diu ell, de Catherine Mansfield.
Sí, però res. No volia desenganxar-se de la realitat. La poesia també el mantenia enganxat a la realitat, en definitiva.
Un punt, també, el Fontamara de Silone, també, això ho comentava Josep Palacios, que sí que va intentar la novel·la. I jo crec que si l'havera escrit, l'havera acabat, que es quedarien 30, 35 pàgines aproximadament, hauria sigut una novel·la a l'altura de qualsevol cosa que hagués fet. A mi el que em sorprèn sempre és la seva ambició intel·lectual, o sigui, el voler provar-ho tot, voler saber-ho tot, constantment, no quedar-se en un àmbit concret, sinó en els anys 40, quan el surrealisme no arribava molt poc així, ell ja estava connectat al surrealisme i tenia les idees molt clares, torno a repetir, d'això, de que des de Sueca es podia estar connectat a Europa perfectament.
Clar, i segurament, ara pensava, això que esteu comentant, la figura de Joan Fuster, jo deia a la primera taula, quan parlàvem amb l'arxivera, amb l'historiador i amb el mestre, que són consellers ara, dèiem, la imatge que ha quedat de Fuster és una imatge moltes vegades de fusterians, antifusterians, per la qüestió estrictament de la lectura dogmàtica, política i no reflexiva que hi ha al darrere dels... Això el devia indignar profundament, perquè ell, d'alguna manera, temptava contra la seva visió de la vida, no?
El descoratjava profundament.
Ho devia viure com un trauma. Per això es va retirar de la vida pública l'any 82, per això va plegar veles. Com ho vau viure, aquell final?
Jo crec que no és estrictament això, sinó la deriva que pren la vida política per la qual s'ha lluitat des de la oposició antifranquista, i quan ja es consolida en una transició que va ser dolorosíssima i molt traumàtica, sobretot per als valencians, clar, era, com diria la cançó aquella de Llach, no era això, company, no era això. I això és el que fa que prenguen la davantera els partits polítics i Fuster es retira als seus llibres i a les seues coses profundament decebut.
Sí, Antoni Furió, els últims anys.
Sí, hi ha una gran decepció, que la part... diguem, també contribueixen algunes coses més. És el fet de treballar ja a la universitat. Això per primera vegada en la seva vida li garanteix uns ingressos regulars, cosa que no tenia abans. Ell es defineix sovint com un jornaler de l'escriptura. Per tant, si no escrius la teua columna, no cobres. I quan a València, per exemple, l'any 57, la Riuada tanca les impremtes on s'imprimeixen els diaris, ell es queda sense guanyar-se el jornal, per dir-ho així. Aleshores, el disposar d'un sou mensual a la universitat fa que ja no depengui tant de les contribucions periodístiques i, d'altra banda, es troba que ja no li interessa tant. Està decebut, prefereix això, treballar en història cultural, treballar en erudició, que sempre l'ha apassionat, però, atenció, l'any 92... els 6 primers mesos, perquè moren en juny, havia donat ja 5 o 6 entrevistes.
Es veia morir?
No, jo crec que era un indici de retorn.
De retorn?
De retorn.
Un no de deixar de llegat?
No. Són diverses entrevistes, a La Vanguardia, a L'Observador, una amb Vicent Sanchís... A mi em fa pensar que realment tornava. La mort ho va escapçar.
Ara farem una pausa. Deia dels diners, Joan Fuster. No entenc aquells qui diuen que menyspreen els diners. Costen tant de guanyar.